No va dir com aconseguiria aquest Peace with Honor que es referia, però els mitjans afins parlaven que Milhouse tenia un pla secret.
Vaja.
Com la porta. Mm. Però que el que tenia eren males arts.
Una jugada mestra.
Exacte. Un asadito i lo arreglamos. Els demòcrates vaig a fer un asadito a Ho Chi Minh i això ho tenim arreglat. Els demòcrates tenien el que es diu un October Surprise.
Ai, ai, ai.
Que és tornant a la porta com un Beckham en les primeres eleccions.
Ah, un gir de guió.
Allò, un gir de guió. Era un anunci final que pogués fer canviar la campanya de per on anava. El seu as a la màniga era que Lyndon Johnson, que era el president...
Sortint.
Pactaria la pau abandonant alguna de les condicions no negociables americanes just abans de les eleccions, perquè tota aquesta joventut que estava en contra de la guerra del Vietnam es mobilitzés i pogués votar el Partit Demòcrata. Segons sembla, hi va haver molta controvèrsia. Milhouse, aleshores, comet un acte d'alta traïció al seu país.
Ah, sí?
I convenç el Vietnam del Sud perquè no accepti el tracte de les converses de París.
Que no signi.
Que no signi la pau amb Lyndon Johnson. Prometent-lis que ell aconseguiria un tracte millor. És a dir, Milhouse es va jugar que morissin molts més americans, i ja no et dic vietnamites, a canvi de ser ell l'home que portés la pau.
Oh, quina...
Sí, Nixon va prometre quatre punts que feien referència a la guerra de Vietnam. 1. Retirada progressiva de les tropes.
Moc!
Aquest...
No es va fer, eh?
Mantenir el suport financer al govern de Vietnam del Sud.
Aquesta Això sí. Els hi va pagar tot el que estava escrit.
Aconseguir una pau amb honor portant el Vietnam del Nord i l'FNV a la taula de negociacions a base de bombes, si calgués. A veure, pau amb honor, no. Bombes, sí. I aquesta és la més important. No estendre els bombardejos i les accions bèl·liques a cap altre país.
Home...
Aquesta, en el fons, és la pitjor de totes, perquè aquesta és un acte de crim de guerra i crims contra la humanitat. Això de no involucrar cap altre país és quan un president diu confirmem l'entrenador, no el fotrem fora.
Sí, no.
Era mentida total. Milhouse només guanya les eleccions, inicia una campanya de bombardejos secrets sobre Laos i Cambodja, que eren... teòricament, països neutrals al conflicte de Vietnam. Amb el nom en codi de l'operació Menú, la força aèria va atacar els dos països amb el màxim secret, amb ordres de destruir qualsevol document sobre els atacs d'aquests països, repetim, neutrals. També va finançar un cop d'estat a Cambodja i el resum entre Laos i Cambodja, atenció, es van llançar més bombes que en tota la Segona Guerra Mundial per qualsevol, sumant els dos bàndols. La guerra a Cambodja va deixar 2 milions de morts. Cambodja, poc més gran que l'estat d'Oklahoma, va quedar completament destruïda.
Maldita droga.
Per què és això? Això que és la competència, ara?
No, a veure... La guerra anava cada cop pitjor.
És subtil, eh? És subtil el tema, eh? Puja't al micro, que no et sentim bé.
La guerra anava cada cop pitjor, però la culpa no podia ser de l'administració dels Estats Units.
Ja. La culpa és d'ells.
Havia de ser d'una altra cosa. La droga!
La droga!
La droga!
Per què van perdre la guerra? Per què anava malament la guerra?
Per la droga!
Perquè els soldats a drogues les foten droga en el Colacao perquè són uns negres drogadictes.
Aleshores, els soldats estaven caient per les drogues. I què va fer? Van portar alguns congressistes i alguns periodistes a veure un grup de soldats que efectivament estaven enganxats
ja
tenien el discurs i ara s'inicia una guerra contra les drogues que dura fins avui i que es va contagiar a tothom i que tots els països del món van agafar. Hi ha més gent a la presó als Estats Units que a la Xina, la majoria per drogues, avui. I es va crear un dels lobbies més poderosos dels Estats Units, el lobby penitenciari de les empreses que gestionen les presons del país, que són les que estan impedint ara totes aquestes mesures de legalitzar la marihuana i tal. L'oposició més forta és de les presons, del lobby de presons dels Estats Units. No dic que no hi hagués soldats passats de tot.
Home,
això,
segur.
Uah, estàs a la guerra.
Però em temo que la guerra no es va perdre per això, eh?
No. A més, hi ha una cosa que és la política exterior dels Estats Units que sorprenia, perquè a alguns els hi recordarà la foto de Nixon amb Mao Zedong.
Mm-hmm.
Per què? A veure, en aquella època Mao, la Xina, pels de l'ESO, Mao era el president de la Xina.
Sí, home, per favor.
I la Unió Soviètica, que és el país que d'on ara és Putin, però que era més gran abans.
Sí.
No, jo estic intentant explicar-los perquè com en Picasso i en Saint-Exupéry no em van fer cas, a veure si ara ho han tirat. A veure, no era gaire bona en aquells moments. I ell se'n va a Xina, no només hi accepta, i es fa una foto amb Mao Zedong visitant Pequín, accepta la República Popular de Xina, es fotografia amb Mao, i hi diu, en una reunió, que Taiwan és part de la Xina.
Bon, mira, avui també és notícia, això, eh?
Això és que ho han
perquè
tot.
Han enviat uns quants vaixells i uns quants avions. Quan dic uns quants, vull dir desenes, eh?
Sí, home, no, són molts. O sigui, és que a Xina tot va molt més. Aleshores va dir que, i a més, quan els Estats Units signa que es pot fer l'annexió de manera pacífica. Milhouse, en tot cas, si estigués viu, resoldria el cas d'Ucraïna i Rússia ràpid. Se'n va a Rússia, es fa una foto amb Putin i ja està. Ucraïna és de Rússia i tot tancat. Però el pitjor de la política exterior, bé, no és el pitjor, perquè els 2 milions de morts de Cambodja són molt heavy. Encara ha d'arribar, i us ho explicarem ara.
A las 12 y 3 minutos del día 2 de octubre de 1970, el presidente Nixon llegaba al aeropuerto de Barajas. El presidente y su esposa saludaron efusivamente desde la escalerilla del avión, al pie de la cual les esperaban sus excelencias el jefe del Estado y doña Carmen Polo de Franco.
Bueno, ja hi som. Anaven fent-se fotos amb dictadors, no?
Sí, exacte. És que li agradava molt. Paquito, Pinochet...
Ell tenia l'àlbum. Quan arribes a casa seva tenia el del bateig dels nens, el de la boda i mis fotos con dictadores.
Els cromos. Anava omplint l'àlbum.
I aquí con Mao, aquí con Franco...
Con Pinochet...
S'ha de dir que en aquest, perquè he vist el vídeo sencer del Nodo, va parlant de les multitudes immenses que alaven el caudillo. No, hi havia quatre gats amb la castellana, hi havia gent, però bueno, ni la, no era com una manifestació, deia, estas són les multitudes, bueno, en fi. A part d'això, hem dit Pinochet, i és que el seu paper amb la caiguda d'Allende es va desvallant dia a dia. En plena pandèmia es van desclassificar uns documents.
Sí.
Durant dècades els Estats Units van explicar que la seva intenció en ajudar l'oposició dels Estats Units no era de desestabilitzar la unitat popular d'Allende, sinó intervenir al país sud-americà per mantenir els partits opositors per preservar la democràcia. Aquesta és la versió.
Sempre és la democràcia el que s'ha de preservar.
Sí, també van negar saber res del cop. Cop d'estat? No em sona.
A veure, aquí compta amb la col·laboració d'un personatge que cada 2 o 3 mesos mirem a veure si el podem fer, perquè està viu encara.
A veure, qui és?
Henry Kissinger.
Hosti!
Era el secretari d'Estat de Nixon. Kissinger i Milhouse tenien Xile entre els seus objectius. Temien, com es veuen els enregistraments que s'han fet públics, que si Allende ho feia bé, altres països elegirien presidents d'esquerres i els Estats Units podrien perdre pes a la regió. Comunistes antiamericans, els anomenaven ells, a tots aquests sudaques. Una frase literal de Nixon és, obro cita, la nostra principal preocupació a Xile és la possibilitat que Allende es pugui consolidar i la imatge projectada al món sigui clau en el seu èxit. Per això, Milhouse ja intenta un primer cop d'estat frustrat el 1970 amb la CIA, perquè Allende no arribi a prendre el poder. I diu Milhouse, el director de la CIA, si hi ha una manera de desmancar Allende, millor, fes-ho.
Sí, tot i que es va dir que els Estats Units tindria una reacció freda per no avivar moviments en contra, el document presidencial... I aquestes gravacions, perquè Milhouse va fer una cosa molt rara, que va ser el primer president que va decidir que tot el que deia es gravaria. Clar, si ho fas, no diguis xorrades, no diguis...
Que gravava aquestes... molt les gravacions.
Al final s'ha sabrat tot, amic. Bueno, en aquests documents presidencials es detallen els mètodes. Funcionaris nord-americans col·laborarien amb altres governs de la regió, Brasil i Argentina sobretot, per coordinar esforços contra Allende. Es bloquejarien silenciosament els préstecs dels bancs multilaterals a Xile. Es cancel·larien els crèdits i préstecs a l'exportació dels Estats Units. Es reclutarien empreses nord-americanes perquè abandonessin Xile. I, aquesta és molt graciosa, es manipularia el valor de mercat internacional de la principal exportació de Xile, el coure, per danyar l'economia xilena. A més, va autoritzar la CIA a preparar el que ells diuen plans d'acció.
Sí, això d'atrair el país internacionalment va provocar milions de morts. Mentir gairebé el dia abans de ser president, intentant derrocar presidents electes. Però ell, en persona com era?
Així, més enllà de la cosa política...
Sí, ja hem vist tot el que fa, vale?
Personalment?
Un racista.
Ah, bueno.
Les seves converses, també gravades, per ordre seva, a més de racista, gilipolles, valgui la redundància, les seves converses telefòniques amb Ronald Reagan, quan era governador de Califòrnia, es referien ells dos a negres com monos africans.
Bueno.
Això ho deia, ho diu Reagan i se senten com riu Milhouse. Reagan era un gran explicador d'acudits de Malbús. Yeah. I ell sí que diu, literalment, això són paraules d'en Milhouse Nixon, que diu, els negres trigaran 500 anys a ser útils al país. També es fica amb els italians, que diuen que no tenen el cap al seu lloc, i amb els irlandesos, i amb els jueus americans, i amb tots els que no siguin quàqueros i blancs com ell.
Sí, però sense entrar en les seves polítiques de la zona, que va provocar 10 milions de desplaçats al Pakistan, al recolzar la junta militar en el seu càstig als bengalins, les opinions de Milhouse sobre els indis...
Sobre els indis de la Índia.
De la Índia.
Els indis no de la Índia, no, sí. Els indis americans.
Són molt fàcils.
No, aquests ja els contemplava.
Ja està, estava descomptat.
Diu, obro cites, sens dubte, les dones menys atractives del món són les índies.
Ja hi som.
Una altra. Els menys sexis. Res, aquesta gent. Vull dir, els africans negres, els pot veure una cosa, vitalitat, tenen un petit encant animal.
Encant animal.
Però aquestes índies, ah, patètiques, uf. Una altra. A mi em destrempen. Com diables exciten altres persones? També diu, són repulsius i és fàcil sedur amb ells.
A veure, sembla que no li agradaven molt.
No, no li acabaven de fer...
És subtil, és subtil, però jo crec que no li acabaven d'agradar.
Però, a veure, ni a cap dels nostres oients li escaparà que dintre d'aquestes paraules, a més de racisme, hi ha una certa misogínia.
Una miqueta.
Una miqueta.
Aquest masclisme.
És que, a més, el masclisme era una altra de les marques de la casa de Milhouse. Segons va descobrir el Premi Pulitzer Seymour Hersh, després de sortir de la Casa Blanca, va enviar a la dona a l'hospital d'una país, a la pobra Pat. Hosti. Li va enviar a patades una a l'hospital.
Bueno.
No era la primera vegada. En perdre les... Es veu que quan ell perdia eleccions, arribava a casa i ho pagava la dona. Quan va perdre les eleccions a Califòrnia, també la va colpejar molt brutalment. I una vegada més durant la presidència. Ella es va, que era una primera dama bastant activa, com havia fet Jacqueline Kennedy, ella també va dir que volia sortir molt a les rodes de premsa.
Sí.
I ella, durant unes setmanes, va absentar perquè no se li veiessin les marques dels cops a la cara.
Bo.
Sí, bueno, i clar, el Watergate...
Ja. Ah, sí que no hem dit res, sí, no,
del Watergate. Tot això sense parlar del Watergate.
Ja ho heu dit al principi, que, bueno, Watergate...
No, sí, robatori, espionatge, aplanament a les oficines del Partit Demòcrata, a l'edifici Watergate, era un puto edifici, deixeu de dir Barça Gate, per sisplau. Bueno, es va descobrir que hi havia un pla orquestrat per espiar i després per obstruir la justícia i que hi havia molts càrrecs propers al president. Però això de debò em sembla poc si ho comparem amb
no
ordinadors.
És que no és tant això, el Watergate.
A veure, pensa, ordinadors sense disc dur, un senyor vestit de capellà, sí, un xòfer sí, sí, que és còmplice i que el fan policia,
sí,
o l'existència mateixa d'una policia patriòtica. En fi, de veritat, que el Watergate em sembla un escàndol de fa mòbil comparat amb el que tenim.
Sí, quan va marxar la seva imatge mítica de sortir de la Casa Blanca amb helicòpter,
sí,
quan ell dimiteix arran de l'escàndol Watergate, que és, repeteixo, la cosa més petita
re,
que havia fet.
Re, home, re.
Es va quedar sense res i sense poder exercir d'advocat.
Sí, no el deixaven fer d'advocat, però tots els càrrecs el van indultar perquè Gerald Ford, que era el seu substitut, va dir, només arriba, bueno, Milhouse, no et preocupis.
Fora, que no tinguis
problemes. Quedaven $500 al compte corrent quan el presentador,
dius,
David Frost, va pagar-li 600.000 per una entrevista. I aquests diners, $600.000 de l'any 77, eren una barbaritat. Per tant, els dolents amics sempre guanyen.
Sí, per cert, David Frost era com Risto Mejide, eh? Mm. La gent pensa, gran periodista.
Que voleu parlar de David Frost algun dia?
Pues ja, hem de buscar, hem de buscar.
Un minut i arribarem a un quart de 12 del matí. Per cert, hi ha un oient que ens ho recorda, que he equivocat el tema del nom del Milhouse. Hem dit Milhouse, Mussolini, Van Houten, i deia Van Houten no era Charles Manson, sinó una de les noies que l'acompanyaven, Leslie Van Houten.
Ah, sí.
Bueno, doncs ja està.
Clar, ja t'he dit jo que pobre Charles no va fer res.
No va fer res,
no
hi era.
No
va fer la Van Houten. Un minut i arribarem a un quart de 12 del matí. Doncs avui Richard Nixon, sorprenentment, després de no sé quantes edicions, no hi era entre els
exagrables. No,
ara ja passa a formar part de forma emèrita, directament. Moltíssimes gràcies, Santi. Malcolm,
a vosaltres.
Bona Setmana Santa, eh?
Aquí ara vindrà algú més?
Ara vindrà...
O t'aneixes tu sol a la...
Va, no ho sé, ja veurem. Va, ja veurem. I si no, us torno a cridar i tornem a seguir.
Sí,
no,
fumar.
Ja, va, va. Adiós.
On viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Un quart de 12. Hora d'actualitzar la informació amb la Marina Arbós. Què tal, Marina? Bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Sant Jordi d'Esvalls dona per fet que la rave que hi ha organitzada des d'ahir al matí s'allargarà com a mínim fins dilluns.
Sí, ho sentíem fa uns minuts al Via Lliure de Recul. L'alcaldessa del municipi, Núria Martínez, ha explicat que durant tota la nit els ha costat dormir per culpa de la música, que era molt alta. Diu que no és la primera vegada que es fan festes il·legals d'aquesta mena i que sempre segueixen una mateixa dinàmica. Música des del vespre i fins a mig matí, certa calma durant les hores centrals del dia. Martínez diu que a hores d'ara ja hi ha unes 300 persones i denuncia que aquesta vegada és pitjor, perquè en ser Setmana Santa és festa per tothom i amb aquesta rave s'està impedint que els veïns puguin descansar aquests 4 dies de vacances. Tot i que assumeix que és difícil que es pugui desallotjar, demana més supervisió.
Que tinguessin una mica de control en el tema del, sobretot el so, de l'accés i una mica de vigilància a l'entorn per als perills que pot ocasionar, doncs, una concentració de persones en un lloc vegetal. Perdó. És un lloc de ribera i hi ha arbres i hi ha malesa, hi ha parcel·les que no estan com havien d'estar.
Malgrat les molèsties, Martínez ha dit que l'Ajuntament no té capacitat per denunciar aquesta festa il·legal perquè el lloc on s'està fent és un terreny privat. També ha explicat que els participants estan acostumats a fer aquesta mena de festes i que estan molt ben organitzats. De fet, ja han muntat un escenari, un senyal que indica certa previsió. Més coses, cert escepticisme davant la possibilitat d'aconseguir una vacuna contra el càncer i les malalties del cor. Després de l'anunci de la farmacèutica Moderna, en què asseguraven que abans del 2030 tindrien llestes aquestes vacunes amb la tecnologia de l'ARN missatger, el cardiòleg i investigació i investigador Ramon Burgada ho veu amb certa distància. Diu que ho veu més clar en el cas del càncer o de les malalties infeccioses, però que pel que fa a les malalties cardiovasculars és més complicat. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1.
Amb el cor no sé com poder atacar unes cèl·lules que estan en el cor i matar-les sense matar les bones i tenint en compte que no te'n queden més.
Sí.
Aquestes... Ara, ja dic, si és la placa d'aterosclerosi, la placa de greix que es crea a les coronàries, bé, això podria ser possible, però esclar, com detectes aquest material genètic en la placa serà un altre gran tema.
Més enllà de les limitacions a nivell mèdic, Burgada també agafa amb pinces aquesta declaració d'intencions de la farmacèutica perquè l'anunci acaba amb una demanda de finançament pel projecte. I un últim apunt abans dels esports, la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, insta el Partit Socialista a recapacitar i a ser ferms respecte la limitació del preu del lloguer. Albiach diu que aquesta decisió sobre la llei de l'habitatge és el principal punt de desacord, però recorda que està inclòs en el compromís del govern entre el PSOE i Podem i que els acords s'han de complir. Ho ha dit en una entrevista a l'agència Europa Press.
El gran escull està en la limitació del preu de lloguer. Per nosaltres no n'hi ha llei possible si no és limitant els preus dels lloguers en les zones tensionades. I aquest és el principal escull i jo espero que el Partit Socialista recapacite.
Albiach també ha dit que hi ha un problema amb les hipoteques si les famílies no poden pagar-les, mentre alhora els bancs continuen enriquint-se. I ara els esports, amb Quim Salvador.
Luis García debutarà aquesta tarda com a entrenador de l'Espanyol a 4:15 a l'RCD Stadium contra l'Atlètic de Bilbao. El tècnic asturià té 11 jornades per treure l'equip blanquiblau de les posicions de descens i salvar la categoria. Brian Olivan, lesionat, i Sergi Gómez, sancionat, són baixa pel partit d'avui. També jugaran avui a primera divisió Osasuna Elche a les 2, Real Societat Getafe a 7:15 i Real Madrid Villarreal a les 9. Els blancs volen retallar provisionalment a 9 punts l'avantatge del Barça a la Lliga. El Chelsea, rival del Madrid als quarts de final de la Champions, estrena aquesta tarda entrenador. Frank Lampard torna a la banqueta blu a les 4 al camp del Wolverhampton. En tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada del torneig de Charleston al perdre a quarts de final contra Jessica Pagula per 3-6 i 6-7. I el Barça de bàsquet es queda sense opcions d'acabar líder la fase regular de l'Eurolliga després de perdre ahir contra l'Olimpia Milà per 84-76. Luka Doncic, de la seva banda, es queda sense play-off a l'NBA després de la derrota dels Mavericks a Dallas contra els Chicago Bulls 112-115.
I el temps durant tot el cap de setmana es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol al conjunt del país. Només es combinarà amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre, i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i a les comarques interiors de Girona. L'ambient continuarà força contrastat entre la nit i el dia, amb fred de bon matí i molta suavitat a l'hora de dinar.
RAC 1. Veure-hi més. més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Aquest cap de setmana vin al Castell d'Hostalric.
Podràs visitar la imponent fortalesa pel teu compte amb visita guiada o participant en la divertida visita teatralitzada. Tu tries.
Consulta horaris i compra la teva entrada a turismehostalric.cat.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració, tot el cinema premium i tot ho tens també obert del 7 al 10 d'abril, perquè a Ànec Blau ho tens tot, tot!
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Escolta, per què no poses la música?
És molt recomanable aquesta sèrie.
Canti una mica, bro.
No, no.
A RAC1 a Lliu. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2 del migdia, amb Xavi Bundó.
No cal picar les taules. No cal picar les taules. Canyita brava. És Canyita brava ara mateix.
Està
assajant. Està preparant. Jo ara m'imagino tota aquella gent que està de vacances i diu, jo per què he d'escoltar aquesta gent? Per què he d'estar aquí? Que estic a la platja i me'n puc anar.
Sí, i si marxés el tal Bundó?
Sí,
i deixés els professionals fer la seva feina?
Bueno, al cap de 5 minuts estaria tancada l'antena.
Perquè saps què ve ara?
La policia, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Muntada al Canadà, vindrien a tancar l'emissora.
El SWAT.
El SWAT.
Campeón, saps què ve ara?
No em dius campeón, que te'n vas cap fora d'una patada al cul, però d'una manera... Campeón, va dir.
Maquinote. Mastodonte. Maquinote.
Crac.
Ara venen els...
Artista
és el millor.
Quina ràbia,
artista. Ara venen els consells dels supermercats Consum.
No, de moment no.
Ah, fas tu el programa, ara? Fes tu l'escaleta.
No es faltaria ara que decidís quan anem a la publicitat.
Abans de venir,
serà que no ho hem fet.
Poso d'acord amb qui et trobo.
Sí, sí, ja ho veig. 11 i 22 minuts, que comencem o no?
Vinga,
va. Això és una mica a little less conversation, eh?
A little more action.
A little less conversation, a little more action. And it's occupation.
Prou, que vull sentir la música un moment.
Less conversation, a little more action. All this conversation, action's action indeed.
Bon dia. Òscar Presley Brot, bon dia. Què tal, Noemí Escribano, bon dia. Toni García, bon dia.
Bon dia. Estic fart de la primavera, fart. No. Hi ha moltes estrenes, no perdem temps. Bon dia.
Per cert, té raó, Toni, avui jo crec que hauríem de cobrar més. Perquè no saps la de sèries i pel·lis que hem hagut de veure.
Això em va dir el Blai l'altre dia.
No, què ha passat aquesta setmana? Això és una bogeria, eh?
Una borrada.
Blai va començar dient...
Ja em diu el Toni, no, si hi ha 18 sèries.
Ve amb el pergamí
aquest home. L'estrena.
Possible, així, home. No
s'ha pot. Però ho hem vist tot.
Bueno.
Entre uns i altres...
Jo diria que ho he vist gairebé tot. Potser em falta una coseta.
Jo he vist tot. D'aquesta setmana ho he vist tot. Hòstia. El que tenim al guió...
Però que m'aixeco a les 8 i fins a les 8 de la tarda estic veient merda.
Clar, és que no és humà, això.
Jo me'n vaig a dormir a les 5 de la matinada. Veient coses.
Bueno, escolta, abans que comencem, sí. Hi ha hagut aquesta notícia de Star Wars que ja he agafat i dic, bueno, 3 pel·lis més, i vinc, i seguim, i bueno...
Jo, a veure com ho fan, però reinventar-se aquestes alçades és difícil. És molt difícil no fer el fanservice, saps? Fer la pel·li que tothom vol veure, perquè llavors comences a fer coses com aquella última pel·lícula, te'n recordes?
La primera.
No, com es deia aquella?
Quina?
L'última que van fer. L'última de totes.
Era Ascenso de Skywalker.
Ascenso de Skywalker. Te'n recordes que hi havia un moment que uns ponis atacaven, anaves imperial.
Ah, sí que ho vas dir, que hi havia uns ponis.
A les ales, no? De la nau.
Que hi havia 5.000 naus combatent i una nava amb una nau i deia, mira, estan allí els nostres amics. Però que no veus que hi ha 5.000 naus destructors imperials. I el tio enmig d'aquesta batalla de milers i de milions de soldats veu un tio amb un poni a una ala d'un destructor imperial. Una
de les
més ridícules
que he vist
mai. Mira, però escolta, Marvel repeteix fórmula cada pel·li, no passa res. Doncs.
Perdona, em dius a mi que he posat a parir les últimes 15 de Marvel?
Doncs ja
ho dius
està.
A mi?
Pues que triguin un parell d'anyets en fer
que
aquesta.
Que sembla que jo hagi defensat ja Marvel.
Però si no t'ho està dient a tu.
M'ho està dient a mi.
Ho estic dient en general.
Ets el centre, que no ets el centre del món.
Qui estic parlant jo? Qui diu que no sóc el centre del món? Qui ho diu? Qui ho diu? Porta'l aquí.
En tot cas, són tres pel·lis,
sí.
Que no és trilogia, perquè una està al principi, l'altra està al mig i l'altra està al final, em sembla, no?
Sí.
O sigui que està allà, allà picat, i a lo loco.
No, i a més són pel·lis que no s'agafen a cap
no, però no és, no és conya el que estic dient. Hi ha una que és dels inicis del Jedi, l'altra que està allà al mig de Mandalorian, i l'altra que és...
No forma part del cànon aquesta de les trilogies.
De la rei...
Sí. Que torna al personatge.
No, està entre la 4 i la 5, serà com allò de com ser John Malcolm, escrivia el pis 8 i mig.
Sí, sí.
Aquesta és la pel·lícula 3 i mig.
És que al final t'hauràs de fer un Excel amb les pel·lícules per saber quina va abans que l'altra.
Sí, sí.
Aquesta l'he de veure abans que...
Bueno, escolta, ja en sentirem a parlar, ja vull sortir les pel·lícules. Ja va, anem amb el cap de setmana que està monopolitzat per una pel·lícula i per... Bueno, a veure, quan s'acosta sempre les èpoques de vacances comencen a arribar carretades de continguts familiars. No?
Exacte.
I la que diuen que és el primer gran blockbuster del 2023... arriba en forma de pel·lícula d'animació basada en un videojoc històric i que, i evidentment, omplirà les sales i està omplint de famílies amb nens i amb tot.
Als Estats Units està arrasant.
Arrasant.
D'una manera que no s'havia vist.
I aquí, però, tot, sí, una bestialitat.
Que ja parlem de 200 quilos.
Super Mario Bros, la pel·lícula.
No deu saber qui sou.
La pel·lícula,
però vaja. Però estic a punt de dominar el món.
Ostres, visca.
Però hi ha un problema. Hi ha un humà i té un bigoti com el teu.
Penses que conec tots els humans que porten bigoti, que van vestits com jo i que porten una gorra amb la inicial del nom de pila? Per què no?
Fes l'assa.
Doncs això és Super Mario Bros, la pel·lícula, que per cert està en català, com estem sentint, vull dir que la podeu anar a buscar a les sales a veure on la trobeu, això ja és un altre tema.
No,
però...
la fan
Déu-n'hi-do. No està malament. En alguns llocs, evidentment no tot Catalunya, perquè això sempre passa el mateix, però en alguns llocs per horaris és accessible, que a vegades hi veu unes estrenes, no? I que gairebé només faltava que les fessin a les 3 de la matinada.
També tenen l'avantatge, Xavi, que aquests dies de Setmana Santa els nens tenen festa, llavors les primeres sessions, per exemple... que acostumen a posar aquestes sessions en català, estan plenes.
Mm-hmm.
Pel que m'han dit, estan absolutament plenes.
En tot cas, és un èxit, i ja ho està sent als Estats Units. Recordem que hi havia estrena avançada no? per la festivitat de Setmana Santa.
Sí,
dimecres. Per tant, ara hi ha un cert càlcul, ja no és del primer dia, primer cap de setmana, sinó són 3 dies ja. Mm-hmm. I estàveu dient 200 milions, Toni, has dit? Una
sí,
cosa així?
A la taquilla americana deien, la primera previsió era fer 110 quilos, la següent ja actualitzada 150, i vaig llegir que, perquè fan aquests trackings, no?, que diuen que gairebé l'encerten al milió, i ahir era de 195 pel cap de setmana aquest de 5 dies que han vingut a Estats Units. O sigui, una arrasada.
Uns 300 milions, deien a tot el món.
A la primera setmana.
En aquests 4 o 5 dies.
És que això... Bueno, en fi.
Però és que estem parlant de quants videojocs haurà venut la franquícia.
Clar.
Centenars de milions.
És una
part de la cultura pop.
De la història.
És una... No, home, és una aposta segura si la fas mínimament bé, no?
I encara que no la facis bé.
Perquè la pel·lícula no us ha acabat de fer el pes. Bueno, a veure, preguntar una cosa al Blai. Al Blai no li va agradar i ho vam comentar ahir, que estàvem aquí a la ràdio, i vaig dir tu que no m'ha agradat gens, em va dir.
Confonia tots els personatges.
Ara, hi ha un petit problema en el cas del Blai,
clar.
Que no és que li afecti el raonament fílmic, però sí sobre el coneixement de la història, que no vol dir res, perquè en principi pots anar a veure una pel·lícula sense saber res de la història.
Exacte.
Hauria de funcionar
o veure una sèrie, com passava en The Last of Us.
Exacte.
No?
No vas entendre res, ni de personatges, ni de res, perquè tu no has jugat mai...
Mai.
De fet, no has jugat mai a cap videojoc, però en el cas del Mario, imagina't. No? Però, esclar, m'agrada molt perquè és un espècimen...
únic.
Sí, un únic, incomparable. Un senyor que el fiques dins una sala de cine i comença a veure... Mario, tal, gent cridant, pagant-se...
I unes pantalles, una, i ara salta bolets, aquí, i ara salta no sé allà, quan... i ara menja un bolet, i passa no sé què, i ara es menja un altre i es torna un pollastre, o, no sé, o una guineu, jo què sé, no, no recordo què li passa.
No vas entendre res, no?
Res, no.
Crec que el Blai m'imagino netejant-se les ulleres.
Però què és això?
I maleïna en veu alta.
No, i dient, m'han posat LSD a l'escudella, perquè què està passant aquí?
I a més, ja no només això, a banda de que jo no tingui ni punyeteria del videojoc i no sàpigui res, el problema és que la pel·lícula també com a pel·lícula és fluixa. No hi ha la història és mínima.
Primeta.
És primeta com el paper de fumar.
No, o sigui, és allò que dèiem no. A vegades de les pel·lícules d'animació que són infantils però també són adultes i hi ha diverses lectures.
Aquí,
aquí,
no,
aquí no hi ha res.
No hi ha cap mena de
Pixar, de Cavallo Rei. Pixar ha fet molt de pal.
Va, exacte, no, i és una pel·li que jo entenc que a les criatures els hi encanti perquè és una pel·li molt de color, molt moviment... però realment pels pares,
ha de ser una tortura.
Deu costar d'empassar.
No, però és que jo crec que estàs equivocat. O sigui, els pares ja eren consumidors de Mario, jugadors de Mario.
Sí, clar,
o sigui, hi ha tot aquest equilibri estrany entre les criatures que han descobert el personatge fa relativament poc i els pares que ho van viure de petits.
Amb la Nintendo aquella, no? Se'n recordeu?
Game Boy...
Jo crec que el gran secret de l'èxit d'aquesta pel·lícula és primer que està més ben feta que l'última, que recordo que eren Bob Hoskins i John Leguizamo.
Oh, no, hòstia,
ja és que veníem, bueno... Els comentaris que he escoltat preferien la gent l'altra que
aquesta. La imatge real.
Sí, però això està molt bé en termes de xarxes i de més, però al final la realitat és que l'altra es va donar un clatallot tremendo i aquesta porta 300 quilos en un cap de setmana.
Perquè no era d'animació aquella, no?
No, imatge real.
El pobre Bob Hoskins, que és un actor de teatre, i s'espiria amb uns pantalons blaus.
I amb aquell bigoti...
Que li...
pobre tio, la putada que li van fer anys després a veure i va dir, li van preguntar quina és la pel·lícula que més se'n penedeix i va dir aquella
superpaio. Toni, tu que sí que coneixes una miqueta la història, què?
No, jo sí que he jugat molt al Mario Bros, el Donkey Kong i la mare que els ha parit, però
per això també m'ho ha dit el Blai. Hi havia un mono que es veu que es deia Donkey Kong Kong, no sé què.
Jo l'imagino indignat caminant per la diagonal de tornada a la ràdio fent
casondena,
ja m'han enganyat. Cada vegada m'ho posen més difícil. Abans era fàcil, posaves una ovina, feia crec, crec, i ja veies la pel·lícula. Ara tots són digitals, aquesta gent no els entén.
Perdona, però té tota la raó d'una reclamació que és, ja es dona per suposat que tothom sap qui és Mario, però igual hi ha algú que no, i s'asseu a una sala de cinema. I també li has de fer una pel·lícula per aquesta persona.
Efectivament. No? I ho flipa, sí. No, perquè vist des de fora, sense saber de què va, sembla una festa psicodèlica.
Sí,
tot allò,
sí, realment.
No, no té cap sentit. Has de conèixer el videojoc una mica la història del personatge per entrar-hi, això està claríssim.
I llavors, Toni, a tu va semblar ser?
Sí, perquè, et dic, no hi ha una història realment potent darrere, no han intentat crear un background del personatge que siguis, hòstia, és interessant, és una pel·li que es mou per set pieces, no, allò, i si ets... Estàs
pantalles, per pantalles, no?
Gràcies, Blai. Estàs familiaritzat amb...
És això, no? És així, per pantalles, no? Per pantalles,
Mario,
per nivells,
tampoc no?
No
té una gran
com un videojoc.
No s'ha esforçat, no? En crear
que això
una...
Et dic que, sí, a mi podien haver fet un esforç, perquè tenien calés i potència, per intentar, jo què sé,
una
fer una coseta, saps què vull dir? Que és una adaptació d'un videojoc, ja ho sabem, que està portada a un determinat públic, però jo crec que podrien haver fet una mica més d'esforç. A mi no m'ha convençut, i a més, a la versió original, qui és el que posa la veu a...
Chris Pratt.
És que sempre deu...
Bueno, hi va haver-hi molt debat amb això, perquè aquesta és una altra. Charles Martinet, que és la que tota la vida li ha posat la veu a Mario, també és veritat que Mario als videojocs parla relativament poc, o sigui, diu Mario, amunt i avall, i ja està. Fota't a fer una pel·lícula que parles
deia,
durant dues hores.
Mario no és una història gaire... que no té res.
I què diu? Mamma mia, diu.
Mamma mia...
Mario!
Ja està. Sí, només diuen això, imagina't.
A veure, però jo crec que aquest senyor s'hi ha pogut fer... Mamma mia! I Mario! Podria haver fet el doblatge de la pel·li. Tampoc és que tinguis reflexions sobre Kierkegaard, saps?
Mira. Aquest és Mario.
Here we go! Sí, però vull dir que no se llegia... Saps? No se llegia filòsofs grecs per poder doblar això, no? Mamma mia! Podria fer-ho jo.
En tot cas... Bueno, no cal.
Jo crec que no. Que no tens referències a Herodoto i Seneca.
Bueno, però s'ha de saber fer.
Mario! Mamma mia! Per això no és Chris Pratt!
No us ha convençut, però en tot cas la pel·lícula serà un... És i serà un èxit. I evidentment és la pel·lícula de la Setmana Santa i de les pròximes setmanes per públic familiar. I dèiem que ja estrena s'estrena també en català, també públic familiar, pel·lícula, en aquest cas, no a sales, sinó a Netflix, que es diu... El problema, jo crec que és el nom.
És un gran problema.
La traducció
no,
aquí,
de veritat.
Perquè
és per que jo no,
no la posaria a casa meva als nens.
Tu aquesta si pel·lícula no dius, nens, veniu, he trobat la pel·lícula per veure el cap de setmana. Senteu-vos que veurem Xupa.
La pel·lícula es diu Xupa.
Captura.
¿Por qué la apagas?
Porque sí.
Parlaban del chupacabras.
No, mijo, son mentiras. Es tot mentida. El chupacabras no existeix, ja t'ho he dit. Feu alguna altra cosa. Aneu a buscar en Memo. Jugueu una mica.
I allò que hem dit, pel·lícula en català a Netflix, que no és tan habitual com a Prime, per exemple, Prime Video, i es diu, i clar, parla del chupacabres.
Sí,
I triar-li el nom Xupa... Hosti,
no, no, no sé. Aquí algú ha estat molt poc fi.
Home, per favor.
Nens, veniu!
Anem a veure
Papa,
Xupa.
Papa, per què hem de veure Xupa? Calleu!
És que a més a la pel·lícula el criden Xupa, Xupa! És una mica estrany.
Pops,
és una mica estrany. És un remake de T, això. O sigui, treu-li a l'alien i li poses aquesta bèstia mitològica del folklore de Nord-Amèrica, crec. O de
qui és el chupacabres?
El chupacabres és aquesta mena de criatura mitològica que es dedica a menjar bestiar. Quan trobaven bestiar devorat pels coyotes, etc., doncs es va alimentar aquesta figura fantàstica,
el chupacabres.
És un nen que es troba amb un chupacabres que s'ha perdut, ha perdut els seus pares, i fan una amistat i a partir d'aquí tens totes les fases.
Fan
col·legues. Tens tot, és la repetició exacta de com funciona la pel·lícula d'ET. Té totes les fases de la pel·lícula ET, els dolents que busquen el monstre, el nen que aconsegueix... En fi,
però jo crec que més que ET és una pel·li de l'Amblin moderna. Sí. Que és, hi ha molts clàssics al cine de
Spielberg. De què?
Amblin era la productora de Spielberg que va fer els Goonies, Regreso al futur, etc. Llavors el que fa aquí el Jonás Cuarón és agafar moltes coses clàssiques del cine de Spielberg, l'amistat, la criatura, no sé què, i sobretot l'absència de la mare, i aprofitar per fer una pel·li que és una pel·li gairebé infantil, diria, més que adolescent, és infantil. I clar, et posen Xupa, i és una pel·lícula per nens, i a sobre crec que està molt mal, això ho fa molt mal, ho fa molt malament Netflix, que és com... fa el màrqueting de les seves pel·lis. Perquè Xupa era la història del chupacabres i no sé què.
No és veritat.
No és veritat.
No exploren res.
No exploren res. Els importa un pito d'on surten els chupacabres i tal. Sí. Després és la història de dos nanos o tres nanos que estan en una granja i tal. I bueno, això el Xupa els hi dona la vida, no?
Sí, perquè a més aquí els chupacabres, diguem que l'infantilitzen. És a dir, en teoria, el chupacabres és una bèstia agressiva i dolenta. No és una mascota, saps?
No, sí,
és una bèstia molt maca, molt mona.
Molt maco, amb uns palets blaus.
Unes plomes. El Broc jo crec que no li ha acabat de fer el pes.
No,
tu, Noemi?
Jo crec que pels nens és una pel·li molt senzilla, molt tendra, que té... Sé que hi és aquesta inspiració i aquesta influència de Spielberg, però hi ha moltes pel·lis que tenen aquest punt de partida d'un animal o d'una bèstia que la troba un nen i que estableix aquesta connexió. De fet, el germà del Christian Slater, que surt en aquesta pel·li fent de Vilà, va fer de petit una pel·li que es deia El Pequeño Panda i que estructuralment és també això. Era un panda que havien de rescatar i vivien unes aventures i hi havia uns dolents que el volien atrapar. És el mateix. Jo crec que és això, és una pel·li per nens, familiar, i que és una llàstima que no explori una mica més tota aquesta mitologia mexicana, que és molt, molt rica i que aquí doncs passa molt de puntetes, però bueno,
molt per sobre, molt per sobre.
No, però sí que reivindica la cultura mexicana d'alguna manera, no? I el fet que un nen que és als Estats Units i que això de Mèxic li queda com molt lluny, el fet d'apropar-se allà i viure aquesta història l'apropa als seus arrels, no?
Per mi és extremadament convencional, previsible... No, sé que és infantil, però, ostres, jo és que veig una altra vegada ET canviada. Amb quatre peces canviades i anem a fer la pel·lícula aquesta.
Ni cas, el Broc.
No, de veritat.
La podeu veure amb els nanos, us ho passareu molt bé, és molt entretinguda, ja està.
No inventa res, però la pel·li està bé.
L'Òscar ja sabeu com és un tio rancorós.
No poseu chupacabres a la vostra vida.
Aquí es produeix aquell fenomen estrany, que hi ha pel·lícules que semblen infantils i no ho són, com La Fiesta de les Salchitxes, que és aquella que si els nens anaven al cine igual sortien amb trauma, i els pares també, d'haver compartit aquell moment tan incòmode, i en canvi una pel·lícula es diu Xupa, és per tota la canalla i per tot el...
Correcte, Xupa...
Doncs em sembla l'error gravíssim de Netflix.
Segurament,
però bueno, ja
també hi haurà
gent que dirà, xupa, m'espero, me la poso a la nit.
No, sí, sí, i tant, també. Quan... Parant des de saber què, exacte.
Saps? Aquesta me la reservo.
Quan se'n vagi, quan se'n vagi, vagi a dormir la família...
Si fos de Conrad Sons,
no? Quan se'n vagi a dormir la família, me la poso.
Les excursionistes, no, eh?
A favoritos, a Netflix, a favoritos.
Prou, 11 i 38.
Pastell tancat, clanc.
Va, últim apunt sobre el tema familiar. Hi ha hagut notícia també aquesta setmana parlant d'una de les grans franquícies del cinema. Perquè sembla que la Warner està en negociacions amb la Rowling, amb J.K. Rowling, per fer una sèrie de Harry Potter. I la Noemí, que és la gran defensora de Harry Potter com a nissaga,
aviam,
perquè és la teva infantesa...
És la meva infantesa, però jo sempre he dit...
Però que no la toquin més, ja.
No, no, jo crec que és molt aviat. Però jo sempre he dit que les pel·lis de Harry Potter jo sortia molt cabrejada amb elles, perquè no adaptàvem com a mi m'hagués agradat els llibres. Això és molt subjectiu. Jo crec que si hi ha d'haver una plataforma que adapti bé els llibres, és HBO. O sigui, en aquest sentit, jo apostaria molt fort. El que passa és que crec que és molt aviat.
No,
és molt, molt aviat.
Molt aviat d'entre la de dintre saga.
Que, sí.
Hosti, és que és molt difícil, fer un univers que s'assembli, però no del tot, amb Harry Potter.
O sigui, tota aquesta saga està molt present a l'imaginari de la gent, com per ara fer-ne de nou.
Mm-hmm. Que sí, però a mi el que passava amb El Senyor dels Anells.
Cert, cert.
Que però els Anells no ha tingut l'èxit que segurament hauria de tenir.
No, vull dir que no vull dir que tingui èxit, sinó que no ho han fet.
Mm-hmm.
Quan creies, no, les pel·lis són el cànon i tal, doncs fas una sèrie. Jo crec que això...
Però no era fer un remake de la trilogia del Senyor dels Anells. Aquí és refer tot el que ja coneixem i és arriscat, que ja et dic que tampoc no diria que no, eh? O sigui, tindria curiositat per veure què fan. Mm-hmm. Però em sembla aviat.
No veus clar,
ja, a mi ja em va costar veure 7 pel·lícules, ja, pel·lícules tot això. Veure 7 temporades.
Però aquí hi ha aquest salt generacional que sempre hem dit, que hi ha tota una generació que per ells Harry Potter és la porta d'entrada.
Jo no he pogut mai amb Harry Potter.
No, no, ja m'ho crec. Aquí sou uns carcamals que no hem pogut amb Harry Potter.
He intentat veure la primera pel·lícula com 18 vegades.
Però, home, la primera pel·li per nens és espectacular.
Crec que per una generació és el que per vosaltres va ser els Goonies.
No, més aviat Star Wars.
O Star Wars, si vols dir-ho d'alguna manera.
És un cas curiós, perquè per mi van ser els Goonies i va ser la primera de Harry Potter, perquè jo tenia uns anys quan va sortir, gairebé. Llavors, són les dues.
5 minuts i 3 quarts de 12. Va, fem una petita pausa, ara seguirem amb la resta de les estrenes de sales. Mira, anava a fer consum i estic per canviar-ho. Va. Els consells dels supermercats.
Vamos, consum.
Dels supermercats.
Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts... és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
La maira o llúcera és un peix blanc de la família de l'abadejo. Destaca pel seu alt contingut en proteïnes perquè és petit i per la seva carn blanca. El podem trobar al nostre mar Mediterrani i al Cantàbric. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem sobre les propietats de la maira i de com preparar-la a casa. Núria, pels que no l'hagin tastada mai, perquè és interessant incorporar-la a la dieta.
A més del seu alt contingut en proteïnes, també té un alt contingut en fòsfor que ajuda al correcte manteniment de les dents i és font de potassi que contribueix al normal funcionament del sistema nerviós. Per altra banda, ens aporta vitamines del grup B que ajuden a disminuir el cansament i la fatiga i és una font de seleni que contribueix al bon manteniment de les ungles i del cabell.
D'acord, i com la preparem?
Com que té un sabor força suau, agrada als petits de la casa i es pot preparar de moltes maneres. Si demanem a la peixateria que ens entregui el cap, la tripa i les espines, untant la paella amb una mica d'oli i només una mica de sal, ben cuinada fins i tot un punt cruixent, està boníssima. El secret aquí és que la paella sigui ben antiadherent perquè si no s'enganxa fàcilment.
I de quina altra manera la podem preparar?
De tant en tant també la podem preparar arrebossada. És un clàssic que agrada molt, encara que amb unes quantes calories més afegides. Igual que l'anterior, demanem que ens entreguin el cap, la tripa i l'espina. Per donar-li un toc de sabor, al l'ou batut li podem afegir una picadeta d'all i julivert. Per arrebossar-les, com sempre, primer farina, després ou, i si volem que quedi cruixent, les podem acabar passant per pa ratllat cruixent. Les servim amb uns trossets de llimona i una bona amanida i bon profit.
Moltes gràcies, Núria, per aquesta recepta tan bona i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Arriba, venga. Venga, Toni.
És sintonia de presentació de banda, eh?
Sí, sí.
I els teclats, sí, sí.
Atenció! A la bateria, Blai Morell. Els teclats, Noemí Escribano. I tocant el xilofon, Xavier Bundó.
I tocant el que no sona, Toni García Ramon. Va, anem amb una de les estrenes del cap de setmana, que a més em sembla que aquí és l'única que he vist que hi havia una certa unanimitat que us ha agradat... Ui, Broc, no gaire.
No, sí. M'esperava sí, més, sí, sincerament. M'esperava més.
Havia el Blai em va dir, és la millor pel·lícula del cap de setmana?
Per mi sí.
A sales?
No, no, no.
No? No. Bueno.
És l'exorcista del papa, ara en parlarem. Ah.
Anem amb la pel·lícula. La pel·lícula es diu, basada en història de Nike i Michael Jordan, Air.
1984 has been a tough year. Our sales are down, our growth is down.
Sonny, I brought you in here to grow the basketball business.
Es diu Air, amb tot aquest...
Air Jordan.
Aviam, la pel·lícula té com a protagonista no a Michael Jordan, sinó la sabatilla, podríem dir, aquella sabatilla mítica, la Air Jordan 1, que està considerada, molt més que una sabatilla, està considerada un objecte de cultura pop etern, immortal. De fet, encara avui, 40 anys després, el model de la Jordan 1 es continua venent amb la silueta del 85, i a preus altíssims en revenda. És a dir, que és un objecte molt, molt, molt codiciat. El que passa que aquí ni Jordan no és el protagonista, la sabatilla jo diria que és a l'eix central, però el que t'explica la pel·lícula és com, des de les oficines de Nike, els executius que van aconseguir contractar Jordan van aconseguir acomplir aquest objectiu. És a dir, com les estratègies i els trucs que van utilitzar per convèncer a Jordan, o concretament a la mare de Michael Jordan, que és la que li portava els negocis, bàsicament, perquè Jordan, que tenia claríssim que volia fitxar per Converse, per Adidas, perquè era fanàtic d'Adidas, com van canviar l'opinió i quines novetats van introduir en el negoci perquè Jordan es decidís per aquesta sabatilla, a la qual tenia com a tercera opció, en principi.
És una miqueta McGuffin, el sí. tema de la sabatilla.
Sí, totalment, perquè surt una vegada la sabatilla. No?
Però Bambas només surt una vegada?
Surten quan se la inventen. S'han d'inventar una sabatilla ràpidament, perquè ja tenen a Jordan a la butxaca, i com un dissenyador que té Nike allà, un senyor gran que és un geni de les sabatilles, es treu de la màniga aquest model, que ja és històric, ha passat a la història, i és un model que no s'ha fet vell, és a dir, que encara avui segueix estant molt vigent.
Els colors van ser prohibits per la NBA.
Sí, exacte.
Saps? O sigui, és una història molt... Jo crec que la història està desaprofitada, francament, i el fet de que hagin escollit que no surti Michael Jordan... És una opció
no surt ningú fent d'actor de Michael
Jordan. Jo crec que això és interessant.
Sí, però és molt estrany.
Li veus el clatell.
Per qualsevol que sàpigues. Llavors, les opcions aquestes, li veus el clatell, li sents la veu.
Diu un hola, crec que diu dues paraules, però amb ell no el veus en cap moment. És com una presència que la notes, però la protagonista és molt més la mare i
que Michael Jordan. Perquè la idea, és una mica el que passava a Ben-Hur, amb Jesús, que no li veies mai la cara. Doncs aquí fan el mateix amb Michael Jordan.
Mira, bueno, la setmana Ben-Hur. No,
li diu al nostre senyor. Està una mica...
Bueno, no, però...
Una mica rebuscada. La...
Sí, però és
no, jo te la compro, perquè Michael Jordan se'l coneix com Black Jesus, que és com una mena de divinitat, no?
Vamos!
Ai, però aquí et vull veure.
Home, perdona, quan prens una decisió d'aquest tipus, un personatge que coneix tothom i no l'ensenyes, li estàs donant categoria de llegenda barra Déu.
La diferència entre Ben-Hur i Air és que Jordan no apareix en cap moment super de... com de clarividència de la pel·lícula. I quan apareix Jesús a Ben-Hur, apareix, crec, tres vegades, i les tres vegades és, primer, per donar-li aigua al propi Ben-Hur. Clar, home, està parlant d'una cosa completament diferent. No surt a l'altre posant-se la sabatilla. Jo entenc les teves referències de fa 85 anys, eh?
M'encanta com hem acabat parlant de Ben-Hur, eh?
Però Ben-Hur és magnífica.
Ja toca.
De fer l'última pel·li que he vist al cinema, Chai sí. Bundó, és...
Ben-Hur, la de
Fred
Niblo. No me'n recordava ni com es deia. Una cosa, això, ara que heu tret el tema Ben-Hur, l'altre dia m'ho deia el Blai, els peplums són difícils de trobar ara mateix, eh?
És veritat.
Sí.
Excepte Ben-Hur, que es pot trobar a B.O. Max, la resta...
Però no, Cuo Vadis també es pot trobar, eh?
Sí, Cuo Vadis?
Cuo Vadis també, no me recordo on, però també hi és.
Però Diez Mandamientos, tot això...
Diez Mandamientos no, però també totes aquestes estan al caure. Són catàlegs que van agafant... Sí, agafen el catàleg i el van...
D'aquí, d'allà...
Sí, una miqueta ara, una miqueta aquí, una miqueta aquí...
Jo els volia totes amb un pack.
Sí, han deuen haver fet de packs, aquests. Bueno, a lo que anàvem...
No, aviam, és una pel·li correcta. Jo crec que li podien haver tret més suc a aquesta història, que té una mitologia al darrere molt més sucosa i més àmplia, i no ho han fet. De totes maneres, la pel·lícula es pot veure, és a dir, sí. Matt Damon, que fa d'aquest executiu que se li va ficar al cap la idea de fitxar a Jordan sí o sí, i que va salvar la secció de bàsquet de Nike, que estava a punt de tancar gràcies a això.
I també surt
i també Ben Affleck, que tampoc
l'actor favorit, sí, de Blai Morell.
Ben Affleck.
Ben Affleck, a mi m'agrada. Té un personatge...
A mi m'agrada també.
És aquest executiu dels 80 que fa ioga i que és un flipat de la vida, però al final acaba claudicant i acaba...
És el director de la pel·lícula.
Venint d'algunes de les sèries que havíem vist, com aquesta dels Lakers, que a mi no em va fer gaire el pes.
Tampoc em va fer gens el pes.
Res. A mi aquesta m'agrada molt perquè és una pel·li de tall clàssic, ben portada, ben interpretada, que sap el que vol explicar i ho fa de manera molt ben feta. Llavors, a mi aquesta és el tipus de pel·li d'aquests biopics que agraden tant als Estats Units d'història de superació, que a mi particularment m'agrada.
The Underdogs.
Sí. A mi m'agrada. És un tipus de pel·lis que
a més, aquesta, la productora del Matt Damon i el Ben Affleck és la primera que s'ha creat a Hollywood, de tal manera que tots els treballadors cobren a percentatge. I cobra molt més del normal. O sigui, un tècnic cobra com 4 vegades més que un tècnic que treballi per un altre estudi. I a mi aquesta manera de treballar, aquest estudi que han format, m'interessa moltíssim. Perquè,
és
clar,
és motivador.
Treballes amb ells, saps que si la pel·li funciona, tu guanyes més calés, i, hòstia, hi ha l'ambient... La gent parla de l'ambient que hi ha en el rodatge i és l'hòstia.
I això es transmet a la pel·lícula. Això ho veus. Jo crec que mentre estàs veient la pel·li, veus que hi ha aquell bon rotllo. I, a més, el director de la pel·lícula és el mateix Ben Affleck, que a mi, com a actor, ja ho he dit sempre, em sembla un patata, però com a director...
I com s'ha demostrat sempre, no té raó.
Ara, com a director, a mi em sembla un tio superintel·ligent i esplèndid com a director. No hi ha cap pel·li dolenta que hagi vist d'aquest
senyor. No, és un bon director. I destaca, sobretot, que estem sentint de fons la música. O sigui, superben escollida la música de l'època.
No totes les referències que hi ha.
O sigui, et fiques a dins de la pel·li, això sí, amb la música et fiques a dins.
Si la voleu anar a veure, es diu Air, la pel·lícula està a les sales de cinema. I l'última de sales, que el Toni volia parlar-ne, pel·lícula de terror... amb un Russell Crowe, que vam veure fa mesos, quan estàvem parlant de no sé quin coi de tema, i va aparèixer, ens va enviar un ullet una foto de Russell Crowe vestit de monjo amb un avespino.
Crec que va ser l'embalat.
Va ser l'embalat, això.
Sí.
És veritat, l'embalat, perquè semblava mossèn Nin.
L'última de Russell Crowe va ser una que va dirigir ell, que era horrorosa, aquesta pel·li, mare meva.
De la pòquer.
Sí.
Va amb una vespa, amb ulleres de sol i exorcissar personatges. Doncs és Russell Crowe, la pel·lícula es diu El exorcista del papa.
Father Gabriele Amort. On the night of June 4th...
Qui és Russell Crowe a la pel·lícula?
L'exorcista.
Ell és
l'exorcista del papa. És un personatge que va existir.
Jo vaig conèixer aquest senyor.
Tu no, què?
Gabriele Amort? Què dius?
Era un personatge que era tan... A mi em feia molta por, el tio.
Oi.
Molta por. Era, diguem-ne, el capellà en actiu que ha fet més exorcismes. I... el demoni,
no és... Bueno,
deixi'm, senyor... I té un llibre de memòries, que és bastant terrorífic, bàsicament...
Estic veient fotos d'ell i la veritat és que...
on explica tota la seva experiència.
Inquietant,
Però, vull dir, va haver-hi coses... Va explicar si va haver-hi coses sobrenaturals
una conversa molt informal i tal... I no, és un tema que no m'ha...
Això que floten a l'aire i coses d'aquestes.
És un tema que no m'interessa, el tema dels posseïts és un tema que m'interessa poc, en principi.
Bueno,
no dic
el teu assumpte
en el cine, però personalment em fa una mica de cague, perquè quan tanco les llums a casa, saps, i tot està fosc, jo començo a imaginar-me tot tipus de coses, el gos comença... I dic, mira, hi ha algú d'armari...
Però sí que és cert que les pel·lícules de possessions a mi també em donen moltíssima por.
Em fa por, si
jo crec que tenim el trauma de l'exorcista, sí, està claríssim.
Però aquesta no fa por.
Aquesta pel·li no te la pots prendre des de la perspectiva.
Hi ha un problema, que és que, diguem que els endemoniats, jo no sé si per un problema de pagament, no, que se'ls ha pagat poc, els endemoniats.
Precaris, són precaris.
Està malament
perquè,
pagat.
No, perquè normalment el dimoni no és de perfil baix. Si tu et posseixes, tu ets el dimoni, posseixes algú, vols que la gent ho sàpiga. No, jo no posseig ningú.
No. Posseir-los sense fer-ho públic.
Clar, posseir-los, però de perfil baix, que tu segueix caminant i tal, dius, hòstia, tu t'has posseït el dimoni? No, no posseig ningú.
Jo dimoni no.
Que ve l'exorcista a casa i no comença a cridar, no sé què. Dius, no, jo no estic posseït. Això no ho fa, el dimoni diu...
És un dimoni discret.
Sí, doncs pues aquests són endemoniats, però poc motivats.
Ja.
Tenen molt de perfil baix. Estic posseït, ja veuràs el que et faré. Ara estaré, volaré una mica per sobre allí, però poc, perquè em fa
mandra. Una mica mandrós.
Saps? El posseït que ja està cansat.
M'agrada molt la idea del dimoni fart de la vida. Ja. Sí. No, igual, ja, estic aquí dins, com podia estar...
No, però en sèrio, els posseïts d'aquesta pel·li són posseïts de perfil baix. Si els veus, està el tio, està el tio allà dret al costat del llit i diu, estic posseït. És com si ja li hagués passat. Estic posseït una altra vegada, pare. I clar,
un altre cop posseït.
Veus entrar el Russell Crowe amb aquell cap que se li ha quedat, que et fot un cop de cap i et treu el dimoni.
Et treu el dimoni
de dintre. Però és que t'agafa el cap i el dimoni diu, hòstia,
a més és boníssim perquè...
Ja des del moment que veus la presentació del personatge del Russell Crowe, que li fan ahí un zoom-in i es treu el barret i diu, ja estic aquí.
Sí,
és
parla,
no
parla amb les gallines.
Parla amb
les gallines. Que sí, fa unes monges. Sí. Després va moto des de Roma.
Sí. Fins a Segovia.
No? Sí, fins a Segovia.
Fins a Roma, fins a Segovia.
Amb vespa,
amb les ulleres de sol, sí, no se les treu, sense casc.
Sí, sí.
Va amb la maleteta aquí, aquí darrere.
Sí, creua mitja Europa.
Sí, sí, sí. Sí. Per anar a fer un exorcisme.
I tot Espanya amb una...
I Segovia i Amar.
I unes carreteres que sembla allò Innisfree.
El tio li diu al jefe, bueno, hi ha uns endemoniats...
Me cojo la Riejo i me voy para
allà. Venga. I quan arriba els endemoniats, però és que han de dir. Entonces, ha vingut de Roma, el tio. Bueno, va, pues fes-me l'exorcisme.
Que ha
fet 2.000 quilòmetres, 3.000
quilòmetres. A més, volen fer com una espècie de barreja entre l'exorcisme i l'exorcista i Indiana Jones. I és una cosa molt... Jo crec que és una pel·li amb molta... desvergonya, o sigui...
No, però
a
veure,
que no tenc vergonya de demostrar-se el que és. Una pel·li de sèrie B, que estripada i...
Tres estrelles. Bella, i...
Tres estrelles, no, de veritat.
Tres estrelles.
Sí, si tu... Si jo,
tres
si
fos... estrelles.
Sí. No, però tinc una cosa, si jo fos el dimoni, et faig unes risses, tio. Sí. Vas allà amb les teves banyes al cine, amb unes quispetes i les té aquests endemoniats.
Hola.
Només el Toni, això.
Hola.
Ah, sóc jo? Hola.
Hola. Perdoni un moment.
No. Només em funciona a mi.
Sal del cuerpo.
Només em funciona a mi.
Estic posseït.
Bueno, prou.
Senyor Russell Crowe, aparqui la moto. I aparqui la moto i tregui'm el dimoni de dins.
No, sí, imagina't que ets un dimoni.
I porti unes escopinyes.
Clar, però és que això, pugem de nivell molt ràpid,
La motivació d'aquesta noia amb el dimoni. Venga, la zorra de tu madre. No sé què és, aquest és...
Bueno, el puré aquell que
té. No, jo mentre de ma mare no vull dir res.
L'escuma aquella.
És una persona estupenda. Jo estic una mica posseït.
Jo també entenc el cabreig del dimoni de veure que ve un cura amb una Espino a treure'l de fora. Jo m'he curat amb l'Espino, no tinc res a parlar.
No te'l pots prendre.
O ve amb un Rolls Royce o jo d'aquí no surto.
Estàs mirant per la finestra, posseït, i ves que parla de la moto.
Vinga, home.
Amb tota la cardolla.
Tu creus que m'ha de posseir el dimoni perquè aquí és tu moto, teo, home, un cotxe,
hòstia. 5 minuts i al mig, dius, ha agradat molt, veig. Anem per les estrenes a plataforma. No ens donarà temps a res,
És que hi ha molta cosa.
És que hi ha molta cosa, però ja ho hem dit.
Però ara digueu-me què voleu fer, doncs. Preferiu pel·lícules o anem a les sèries?
No, home. A veure, Pacte de Graduació, Amor en Rhineland, això és collonut.
Hi ha pel·lis molt guais, aquesta setmana.
O sigui, el Buxón ens el deixem, eh?
Però és recomanable, eh? Si t'agrada l'acció...
Buxón, Debe Morir, pel·lícula coreana...
Si t'agrada l'acció, rotllo John Wick...
Amb una senyora que dona unes galetes...
Sí, amb aquest humor...
Buxón, Debe Morir, eh?
És molt recomanable.
És el teu tema, pel·lícules i sèries coreanes.
Però hi ha pel·lis dels 80 també...
Està molt bé, m'agrada molt la pel·li.
És molt recomanable.
És com un John Wick combinat amb la criança d'un adolescent, perquè aquesta senyora, que és una assassina, també s'ha dedicat a criar la seva filla. Combina una mica les dues coses.
Sí, només la primera, és coreana, la primera escena la pel·li, de la pel·li, estic in.
Divertida i molt ben coreografiada, que això, que els agraden les escenes d'acció ben fetes, ho gaudiran
moltíssim.
Molt bé. Va, després a Disney Plus, hi ha Pacto de Graduació, que és una pel·lícula pública adolescent.
Miss Chen, what are you doing here? Look, I'm still pending at Harvard.
Què és això?
Això és collonut.
A mi m'ha agradat molt. I mira que les pel·lis d'institut, les comèdies d'institut tenen un problema.
Para un moment de fer...
Ara està fent minoria. Acaba Noemí i llavors el Broc.
El problema de les comèdies d'institut és que de vegades són massa teenagers i arriben a un punt que els personatges són molt caricaturitzats i que arriben a donar una miqueta de vergonya aliena. Però després hi ha una categoria de comèdies adolescents que segueixen aquestes pel·lis del John Hughes, dels 80, i que tenen aquest encant especial.
John Hughes, què feia?
La
xica
de Rosa. 16 Veles, El Club de los Cinco, que són pel·lis mítiques dels anys 80, i aquesta pel·li va en aquesta línia. i jo me l'he gaudit.
Funciona bé.
És té, la té protagonista peli? Carismàtica. Sí. Ella és estupenda. Sí, o sigui, pot ser Molly Ringwald tranquil·lament. Sí. La peli a sobre no segueix tots els tòpics.
No.
Perquè en aquest tipus de pel·lícules, no farem spoilers, però hi ha com un...
Sí, estàndard.
Sí, que sempre les pel·lícules acaben més o menys igual. No, l'amica no es confessa, l'amor...
És l'estructura social d'institut i es segueix fil per ronda i aquí no es
fa. Està superben feta, és molt entretinguda, hi ha molts homenatges als cines 80.
Sí. Risky, sí, a totes aquestes pel·lícules.
Risky Business, no? Etcètera, etcètera, sí, fins i tot. I bàsicament parla dels dos adolescents que han d'anar al pacte, com es diu això?
Al ball de graduació.
Al ball de graduació.
Hombre, un clàssic.
Ja està molt bé. De veritat, si teniu...
El Broc no la suporta.
Si teniu... Jo la vaig acabar amb un somriure, aquesta pel·li. Em va fer sentir molt bé.
Hora i mitja, que passa superbé.
Una xarnotada.
S'ho passaran pipa.
Adolescents, vinga.
És una pel·li clàssica d'una comèdia d'institut vista des del prisma actual. És a dir, angoixa climàtica, feminisme, etcètera, etcètera. Això m'agrada. Està bé perquè intenta distanciar-se una mica dels tòpics d'aquestes pel·lícules dels 80. I, a més, pel·lícules a les quals es refereixen com a masclistes durant aquesta pel·lícula. És a dir, que això m'agrada.
Hi ha una revisió.
M'agrada això, però quan mires la pel·lícula des de fora no és res més que una altra comèdia d'institut. És a dir, que tot i exposar els tòpics i els defectes d'aquest gènere fa dels anys 80, acaba sent una pel·lícula vista des del prisma actual, sí, però acaba sent una pel·lícula que repeteix tots els tòpics d'aquest tipus de gènere. A mi em sembla previsible i avorrida. Bueno, també és cert que jo no tinc 18 anys.
Jo tampoc.
I llavors, clar, no, suposo que per un adolescent aquesta pel·lícula potser sí que li diu alguna cosa. A mi les comèdies d'institut... Bueno, jo estic massa gran, ja,
Bundó.
Si t'agrada la nostalgia...
De fet, hi ha una altra pel·lícula que és comèdia romàntica i també és juvenil, que Disney Plus, que es diu Amor en Rye Lane.
Sí. Que aquesta...